I avui l'enigma del dia és si Catalunya o quan Catalunya serà independent. I aquest enigma, en principi, molts el situen amb la nomenada matemàtica de la història que en el seu dia va escriure Alexandre de l'Ofeu.
Efectivament, Alexandre de l'Ofeu va ser un farmacèutic de Figueres, també va ser alcalde d'aquesta ciutat, a més de filòsof i historiador, i ell el que va fer va ser adonar-se que totes les civilitzacions tenen un cicle de vida, i que per tant es pot preveure quan moriran a partir d'un càlcul matemàtic. D'aquesta manera, ell va fer prediccions molt acurades. Per exemple, va predir la derrota dels nazis quan la guerra era clarament favorable a Hitler, va predir el final de l'imperi soviètic i altres fets que es van fer realitat. Però, si m'ho permeteu, ens ho explicarà molt millor el seu net, que també és historiador i divulga la matemàtica de la història d'Alexandre d'Olofeu. Saludem Juli Gutiérrez d'Olofeu. Hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Expliqui'ns, ara ho he explicat molt per sobre, però expliqui'ns bé en què consisteix aquesta matemàtica de la història que va desenvolupar el seu avi Alexandre d'Olofeu.
Mira, com que tenim el temps que tenim, i ho explicarem tan bé com ho pugui explicar. És a dir, d'Olofeu l'únic que fa, en uns moments en què la historiografia doncs mirava a la lluna i no s'enterava absolutament de res, com pràcticament passa actualment encara, d'Olofeu el que fa és agafar tota la història que hi ha en aquells moments al seu abast, això ho fa a partir de llibres, i a partir d'una cosa imprescindible, que és en el món de la història, és la comparació. Començo a comparar el que va passar en un lloc, el que va passar en un altre, i llavors, a partir de la comparació de fets històrics aïllats que per si mateixos no tenen cap tipus d'importància ni transcendència, fa allò que un dels grans filòsofs de la història actuals, un alemany, Reinhard Koselleck, diu, troba al mig d'aquesta voràgina d'esdeveniments, una recurrència. I allò que veu és que la història té el costum, el mal costum, d'anar-se repetint al llarg del temps, no? Això, diguem-ne, en el seu moment doncs, no va ser ni escoltat, però li permet a Olofeu definir unes constants, uns moviments, definir, podríem dir, el vector director de la història que ha de venir, que és la important, no? No la passada està molt bé, però ja ha passat. Ens interessa on estem, com hem d'actuar en cada moment en funció del que marca aquesta llei de la història, i és el que fa d'Olofeu, senzillament, això. I posa unes dades matemàtiques, que podríem discutir o no, que són 1.700 anys per la civilització, 550 pels imperis, amb unes fases determinades, i a partir d'aquest moment, sabent en quin moment es troba una regió determinada de la Terra, de les que ell va estudiar, doncs és possible esperar uns esdeveniments i no esperar-ne d'uns altres, i a partir d'aquí diguem-ne que la seva nòmina d'encerts és realment brutal.
Per exemple, la derrota dels nazis, la desintegració de la Unió Soviètica o la reunificació d'Alemanya. Jo no sé si per això tot el que ell va predir es va complir, perquè historiadors tan importants com Jaume Vicenç Vives va tirar per terra les teories del seu avi. Ell deia que a Alexandre d'Olofeu li faltaven coneixements històrics i que cometia gravíssims errors arribant a conclusions disparatades.
Clar, jo sempre la pregunta que em faig és com un personatge tan mediocre com Vicenç Vives, que feia de la mentida una forma d'existència, i això es pot demostrar fàcilment, podria dir coses com aquestes. Vives apareix en un moment en què la historiografia encara pensa que la cosa important és el detall. I ell, per exemple, que ataca d'Olofeu per abraçar una teoria d'algun tipus cíclica, l'home estava enamorat de Toynbee. Però clar, Toynbee què deia? Doncs que la història la portaven a terme els il·lustrats i els escollits. I en aquell moment Vives formava part dels escollits i il·lustrats que havien de portar Catalunya cap a no sabem on. Jo diria cap al desastre actual, no? Clar, per què Vives no es llegeix d'Olofeu? Perquè Vives és una persona que té poca cultura, no? És un historiador i prou. Olofeu és historiador, és químic, és farmacèutic, és músic. I sobretot és un científic de veritat, no? Jo, en les batalles que tinc darrerament en el món acadèmic, sempre diferencio entre les ciències, les matemàtiques, la física, la química, la biologia, i les disciplines més o menys simpàtiques, com pot ser la història o la sociologia, que no ens porten generalment mai més enllà de la idea que té aquell que fa aquella teoria o aquesta llei, que a més la fa sempre pensant en el seu propi benefici. La història, en el temps de Vives, que encara avui dia sempre va a darrere dels esdeveniments. D'Olofeu fa una cosa molt important, ell i els prospectivistes, n'hi han de prospectivistes actualment, que diuen la història només és important si la podem expandir cap al futur o cap als futurs.
I aleshores es va equivocar o no? O sigui, es va equivocar en res el seu avi o tot el que va predir es va complir?
Aviam, si considerem que equivocar-se en 10 anys, doncs va equivocar d'una manera brutal, evidentment. perquè quan diu que la URSS es destrossarà al voltant del 2000 i passa al 1991, doncs l'error és absolut, no, ja, això és una broma. L'Ulofeu, malauradament, per mi, no s'equivoca mai, però també és normal, perquè si estudies la història tant com s'ha estudiat fins avui dia en el món en el que estem, que és un món que es basa en lleis mecàniques, en Newton, causa i efecte, per tant, sempre estarem allà mateix. La neuroquímica ho explica molt bé, les lleis de Hebbs ens diuen reaccionem sempre a nivell celular de la mateixa manera, per tant, és molt esperable el que ha de ser. Deulofeu, que viu en aquest món mecanicista, que l'entén perfectament, diu l'ésser humà porta tota la vida pensant igual, entre cometes, de malament, per tant, en el segle XX i el segle XXI continuarà pensant igual que malament, i avui dia ho estem veient.
Mm-hmm. Sempre s'ha explicat o s'ha publicat que el seu avi va predir que Catalunya seria independent el 2029, però l'altre dia, parlant amb vostè per telèfon, em deia és que Deulofeu l'ha llegit poc i malament. Va predir això o no va predir això? A veure.
Anem a pams. Si tenim dos minuts, anem a pams. Deulofeu diu que la història es divideix en dos períodes, de fragmentació territorial i unificació territorial. El món occidental comença en l'any 800 la fase de fragmentació que ens porta fins als Reis Catòlics. Amb els Reis Catòlics comença la fase d'unificació territorial de la península ibèrica, que aniran conformant dos imperis estrangers, que són els austríacs i els borbons. Diu, la vida mitjana d'un imperi són 550 anys. Per tant, què vol dir? Que al voltant del 2029, l'estat espanyol, tal com el coneixem, aquesta entelèquia política, que és l'estat espanyol, això que queda, s'ha de desintegrar, ha d'inclusionar com va fer Iugoslàvia. A partir d'aquí, què pot passar? Poden passar moltes coses, però la primera que no hem d'oblidar és que Europa encara es troba en fase d'unificació territorial. Per tant, patarà un imperi, una unificació, entrarem en una fase caòtica per caure tot seguit com cosa que ja està passant ara sota la manera d'entendre el món dels alemanys. No? Per tant, Catalunya serà independent? La pregunta, la resposta és molt senzilla. Si volem, ho serem. Per què? Perquè Espanya està molt malalta.
La matemàtica... Però que quedi clar que el seu avi no va escriure que el 2029 Catalunya seria independent. És que això és el que... Ens hem quedat molt amb aquest titular, sap?
Clar, perquè el 2029, diu, el 2029 hi ha la desintegració de l'estat espanyol. I a partir d'aquell moment, els pobles que ho desitgin podran escollir quina manera es volen organitzar, des de la pròpia independència fins a una confederació o inscriure-se en aquesta Europa que ha de venir. Llavors, dius, anem a llegir la realitat catalana del 2020, que és avui, no? Home, independència la tenim complicada, però per què? Perquè aquí sembla que la gent no la vulgui. Aquesta és la resposta definitiva, no? Ara, que Espanya es desintegrarà, això és indiscutible. I què passarà després? L'ésser humà té llibertat per escollir. Podem fer com a Iugoslàvia i entrar a convertir-nos en països independents entre l'Europa i Alemanya? Pot ser, podria ser perfectament. Però clar, aquí doncs hem de castigar, entre cometes, el senyor Puigdemont quan deia Catalunya és com a Eslovènia. No, Catalunya no és Eslovènia. Catalunya anant bé és Montenegro.
Perquè a Eslovènia va haver-hi una enorme majoria, no?, que volia la independència.
Evidentment, un 90%, 98% de gent que volia independència, tant això no ho pot aturar ningú. Però llocs del territori ex-iugoslau, que va inclusionar la pitjor de les maneres, van entrar en llargues guerres civils. Per què? Perquè la societat estava clarament dividida. I llavors aquí a Catalunya tenim aquesta desgraciada, o no, divisió de la població. I a més és geogràficament molt mal situada. Jo ara estic a Igualada, no és el mateix Igualada o Vic o Girona que Barcelona, l'Hospitalet o Badalona. Per tant, a l'endemà de la crisi estructural territorial espanyola, ens hem de preparar pel que ara vindrà, que pot ser molt interessant, però molt terrible, també.
Ens hem quedat amb aquesta data del 2029, però si amb la URSS es va equivocar de 10 anys, potser no serà el 2029 i serà el 2039?
Evidentment. És a dir, Deulofeu fa una mitjana dels imperis. I els processos d'unificació territorial, dit imperis, tenen una mitjana de vida de 550 anys. Llavors, què passa? Tampoc és el mateix un imperi de final de cicle històric, un imperi que ha de ser substituït per un altre. Si Deulofeu diu, la història repeteix, cada 1.700 anys es repeteix. Si nosaltres retrocedim enrere, quan cau l'imperi romà, vam entrar una fase de fragmentació territorial, abans no arribessin els pobles germànics, en què, per exemple, Barcelona, Barcino de les Hores, es va convertir en una ciutat independent, amb una moneda independent, però atenció, que això és molt perillós, perquè abans estava escoltant atentament, no?, que deia de la llengua. Clar, la llengua de la Barcino post-romana era el llatí. Al pas que anem, la llengua de la Catalunya post-espanyola serà l'espanyol. I això, des del punt de vista, torno a repetir, per exemple, de la neurociència, és dramàtic, no? Parlàvem d'en Gaudí, en Maragall, els modernistes defensaven la llengua com a forma bàsica d'expressar una pàtria, una nació. Ara la cosa va complicada.
El seu avi va escriure, la posició del govern espanyol hauria de ser de dir als pobles hispànics que elegeixin el govern que desitgin, començant per donar plena independència als pobles hispànics que la vulguin, que la desitgin. Però, clar, veient el que ha passat aquests últims anys, senyor Gutiérrez, o sigui, sembla que el govern espanyol no està gaire per donar aquesta llibertat. Com acostumen a acabar els imperis? És a dir, aquest temps que ens queda fins al 2029 o al 2039 o quan sigui, en què, segons el seu avi, acaba l'imperi d'Espanya, aquests últims anys com són? Són pacífics? Són convulsos?
Mira, si tu recordes, perquè tens memòria com jo, va ser la primera persona que em va convidar a un mitjà d'informació seriós i ampli, d'àmplia difusió, i vam parlar d'aquest tema. I vaig fer servir una paraula, que era desgraciats. I tu em vas dir, això ho diu vostè, jo no ho dic, clar, no fos que tanquessin el programa en aquell moment, no? Aquí estem exactament amb el mateix. És a dir, jo m'ho miro des de la fredor de l'estadista, de l'home que agafa números i llegeix les estadístiques. I dius, a Catalunya des de fa 10 anys, 15 anys sobretot, veiem que hi ha una part important de la població, de 51, 52%, 49, 90% d'aquí, que demana unes coses. Val? Si el govern espanyol, encara que no conegués la matemàtica de la història, fos un govern de persones assenyades, responsables, tindria en compte aquesta realitat. I ha passat tot el contrari. D'alguna manera s'han exacerbat les ràbies i els odis. A casa nostra tampoc s'han fet bé les coses, perquè jo soc el president Puigdemont o el president Mas, intento fer aquests referèndums que s'han intentat fer, però jo, si a l'hora de la veritat veiem que els números no surten, després dels fets desgraciats de l'1 d'octubre van venir les eleccions del mes de desembre, ho lògic en un país que vol independència és que el missatge fos d'unitat. Què va passar? Es fan unes eleccions i qui guanya les eleccions? Qui les guanya? Agradi o no? Ciudadanos. Amb les rimades, un 34% dels vots. Clar, dius, això és un país dividit. L'estat espanyol no escolta, els dirigents catalans no escolten, i per tant ens aboquen, podria ser, a una Iugoslàvia. O ens podrien abocar, si els dirigents d'allà i els d'aquí, o aparegués algú amb prou intel·ligència com Boris Yeltsin, a una desintegració imperial, tranquil·la i sense violència. Pot passar el que pugui passar, és a dir, Dulofeu parla de determinisme, perquè ell viu unes vides molt complicades amb la Guerra Civil, la Guerra Mundial, una vida sempre remolt de la història, però la fredor et fa veure que al final qui decideix que una cosa sigui bona o dolenta són els actors de la història. Si tinguéssim bons líders en aquí i bons líders en allà, aquesta transició seria pacífica i clara. Et poso un exemple també, és que sempre ens fixem molt en l'estat espanyol, que ho fot molt malament, estem d'acord, no? Però quan es parlava d'independència, dir, Alemanya ens ajudarà. Com vols que Alemanya, que és un país que no permet als partits independentistes la Constitució, t'ajust? No t'ajudarà. França serà el mateix. No França, que té Perpinyà aquí a tocar. El dia que Perpinyà, el català deixa de ser un patuà, les coses seran totalment diferents. Si la dinàmica imperial sol ser bastant, jo diria, violenta, exceptuant casos puntuals i extraordinaris com el del Boris Yeltsin. De totes maneres, el Premi Nobel de la Pau li van donar a Gorbachev, que és el tio que enviava els tancs a Lituània, no? Clar, això dels Premis Nobel de la Pau també és un altre tema, molt discutible. Per tant, quins escenaris tenim? Jo no els veig gens clar. No els veig gens clar. Si, a més, estem immersos en crisis polítiques, econòmiques i fins i tot sanitàries, totes discutibles perquè no es discuteixen, ens podem començar a preparar per als pitjors dels escenaris.
Juli Gutiérrez Dolofeu, net d'Alexandre Dolofeu, historiador i autor, per si voleu capbussar-vos en la història, en la biografia d'Alexandre Dolofeu, us recomanem un dels llibres que ha escrit el seu net, Juli Gutiérrez Dolofeu, amb qui hem parlat avui. El llibre es titula L'home que no llegia diaris. El va coescriure en David Montserrat i està editat per Columna. Juli Gutiérrez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres i a disposar.
Gràcies, bona diada.